A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Vinga, 4 minuts per arribar al punt de 2:15 del matí. Comencem una nova Hora d'Europa amb en Joaquim Millán des d'Eurolocal. Joaquim, bon dia.
Molt bon dia.
Que ahir menjava xocolata de festuc.
Exacte, a més
procedent de Dubai.
Procedent de Dubai, 100%. Se m'ha fet molta gràcia començar el programa escoltant com acabàveu, doncs, perquè dic, uau.
Doncs és això, és bona, no?
Boníssima,
boníssima,
boníssima, ho haig de dir, eh?
Escolta, Joaquim, ho deixàvem fa un mes i escaig, doncs, amb unes certes reflexions sobre el futur de la Unió. No s'han mogut gaires fitxes en aquest últim mes. Ha estat un mes relativament tranquil, eh? Més enllà de la qüestió del català, que la parlarem després.
Correcte,
Juclar,
correcte.
Però no s'han mogut gaires fitxes generals. Anava a dir gairebé, i ara ho comentarem també amb l'Albert Balada, gairebé a desgrat, perquè, clar, mentre hi ha guerres aquí en marxa i si no es mouen fitxes, no es paren.
Correcte, no? És una mica el que fèiem ara, parlàvem una mica tu i jo ara fora micro, que dius, desgraciadament, mentre algú o alguns estan una mica, doncs, decidint si se senten una altra vegada sí o no per buscar una solució que pacifiqui el conflicte que tenim en aquests moments, o la guerra que tenim en aquests moments, i l'aturi, que seria una mica l'objectiu final, mentre s'està morint gent, no? Que a vegades penses com és possible aquesta incongruència que si la diem així o la verbalitzem ens fa mal quan la diem, quan l'escoltem o quan la pensem o quan la sentim, però bueno, és la realitat, com dèiem, no? Al final això és així, però bueno, jo penso que aquest és una mica un dèficit que com a europeus i després també com a ciutadans de la Unió Europea, doncs tenim, perquè no hem estat capaços d'evitar-la, no hem estat capaços d'arribar a un acord abans i no hem estat capaços d'influir lo suficient com perquè hi hagi un acord lo abans possible en els temps que corren, no? I bueno, això també no deixa de ser un punt de reflexió que bueno, que no ens deixa amb un bon sabor de boca perquè ens entenguem.
Albert Balada, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Teniu una cadira aquí, per quan vulgueu.
Sí, sí, ho tinc previst. Saps què passa? Que haig de venir amb tren i diguem que...
On
diu? Que no està com a molt bé, no?
Per ostres, dir, doncs llavors no? us dissuadirem que feu.
perquè no podem garantir, a més, la puntualitat.
Exacte. No, sí. Només faltaria que agaféssiu el tren a Lleida i no arribéssiu aquí. A veure, Albert, doncs agraïts com sempre d'aquesta estoneta. Ara comentàvem amb en Joaquim fa un mes i escaig, quan parlàvem tot, estaven en marxa doncs diverses negociacions per intentar parar la guerra d'Ucraïna, més enllà de les qüestions també d'Estats Units i de que si la Unió Europea s'ha quedat sola finalment i ha d'intentar aprofitar aquesta finestra d'oportunitat que se li planteja. Però sobre la qüestió de la guerra d'Ucraïna, potser allò de que dos no es peguen si un no vol no està passant aquí, no?
Home, jo sempre he sostingut, i aquí us ho he explicat, El tema d'Ucraïna és un tema llarg, no és un tema de 4 dies, ni de 2 anys, ni de 3 anys. És un tema que remunta molt, 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 molt enrere. Estaríem parlant de començaments de segle, Vull dir, per anar. Per tant, aquí també estic d'acord amb el Joaquim quan ha fet aquest apunt de dir que no hem estat capaços de, no? El corregeixo, no han estat capaços de. Parlaria de les elites europees, però jo crec que si el Joaquim, tu i jo, anéssim a negociar, segurament ho faríem millor que ells.
D'acord.
Però què vull dir amb això? Vull dir que que hi ha coses larvades, que no és algo que comenci en un moment, perquè, clar, tenim la memòria de peix, en realitat, tothom, eh? I bueno, això ha començat ara, hi va haver aquí aquesta invasió, no sé què, bueno, és molt llarg. Mira, el tema de, per exemple, Crimea, situem-nos, eh? Crimea formava part d'Ucraïna, hi va haver un referèndum, es va secessionar, Ucraïna no ho reconeix, acaba sent territori rus. Ens sembla que sigui una cosa actual, segle XXI, però és que resulta que ens podem remuntar a la Segona Guerra Mundial. Clar, on comença tot aquest pastel? Doncs comença llavors. Sí, el que vam arreglar malament els acords de Yalta, doncs ara està sortint en molts casos, i en aquest cas a Ucraïna més.
Yalta és 1944, no? Yalta? Sí.
Sí, per això et dic, imagina't, eh? Quan es fa, la Unió Europea es funda el 52, no? Uh-huh. Bueno, les comissions europees, tampoc sí, era exactament la Unió Europea, no? Per tant, d'aquellos lodos, estos barros. Per d'alguna manera, no?
Ja posats amb la història, Ucraïna és la regió de l'antiga Unió Soviètica amb més mortaldat durant la Segona Guerra Mundial.
Sí, no, efectivament, a més era frontera, diguem, Ucraïna era frontera soviètica, per dir-ho d'alguna manera, i a veure, aquí potser ara podria semblar que faig política, però no, i Ucraïna té una mena de pastitxe fet entre els idearis del Partit Nacional Socialista Obrer Alemany, no? Uh-huh. Aquest ideari, i els idearis del Partit Socialista, el Partit Bolxevic de la Unió Soviètica. O sigui, ja sé que estan lluny i que això no existeix i que no es diuen així, però els idearis estan també voltant per sobre de tot això, no? Clar, llavors, si no anem a buscar aquestes arrels, difícilment entendrem el que passa.
Correcte.
I, uh-huh. I en el cas europeu, jo el recomano, és a dir, és que Europa va fallar els dos acords de Minsk que es van produir al principi de la segona dècada d'aquest segle, no? Va fallar perquè, evidentment, doncs, Europa no té un paper important en el context internacional, vulguem o no. Més que un paper, diguem, el respecte internacional, no?
La reputació internacional.
Són paper mullat. Llavors, clar, si te'n vas a tota aquesta llarga història d'enfrontaments, de dependències, de guerra, d'això, Europa que no juga bé, acaba d'explotar, doncs, pràcticament amb aquesta tercera dècada. Bé, és on estem.
Bueno, jo crec que també aquí hi ha un punt que també s'ha de dir que, clar, és difícil la negociació a nivell global o a nivell, en aquest cas, europea, quan estàvem d'alguna manera intentant arribar a un acord, que estic d'acord amb tu que els acords, vull dir, un mal acord, que sembla que sigui per tapar aquell moment, però és un pas en fals per un futur que a vegades és immediat, no? Per tant, doncs, a vegades més val aprofundir més per arribar a un bon acord, perquè si no generes, ja està generant un mal acord, ja està generant l'inici del següent problema, no? I això passa molt sovint, no? I jo crec que Europa sí que, i amb això, no sé, suposo que tu estaràs d'acord, Albert, el problema que té moltes vegades és que aquesta credibilitat o aquesta reputació internacional o mundial que no tenim entre altres coses, perquè som bons negociadors, però després hem d'estar avalats perquè podem tindre la força per imposar-nos, no? I que els Estats Units la té, i moltes vegades la gent arriba a un acord als Estats Units perquè diu, bueno, espera't, que el plan B és pitjor, per tant, intentem arribar a un acord al plan A. I en canvi Europa això no ho té, llavors, esclar, avui en dia, si no tens la capacitat també d'imposar-te, o com a mínim que la sospita que et pots imposar d'una altra manera, doncs no pots seduir ni persuadir per arribar a un consens i un acord en primera instància. Penso jo, eh?
No, estic totalment d'acord amb tu, Joaquim. A veure, sembla de tontos donar la raó així, però no, és veritat. Estic d'acord amb tu, eh? Perquè a Europa li falta una cosa que acostumem a oblidar. Europa no té poder dissuasori. Evidentment, no és potència militar, que ho podria ser, però no ho és, però és que després té una dependència energètica russa flagrant. Llavors, clar, com t'enfrontes a Rússia, que és la que t'està venent a baix preu el gas, perquè pugui funcionar la teva indústria alemana...
I una part del petroli.
I en part la francesa, i també la dependència que té del petroli, perquè tampoc en tens. És que, clar, Europa és dèbil. Europa és molt dèbil. Clar, l'Europa forta ja s'hauria d'haver fet, no la podem fer ara. Llavors, una Europa forta no com a potència militar, perquè són petits en comparació a com pot ser als Estats Units o pot ser la Xina, però podia tenir una certa potència militar. I si a més fossis potència energètica, que ho podria ser des d'una altra manera, és a dir, des del punt de vista nuclear, des d'altres punts de vista, no? Podríem jugar un paper internacional. Clar, sempre ens han dit que Europa tenia un paper internacional. No l'ha tingut, és fals això. Europa estava allà, a vegades la convidaven, però Europa, ja ho veieu, està clar, no? Amb un tema que tens una guerra a les teves pròpies fronteres, tu no pintes res. Uh-huh. I no volen saber res cap dels dos litigants. Bueno, un sí, perquè vol que li regalin armes, vull dir, però només per això, no té cap altre interès tampoc, no?
Albert, es pot explicar d'una manera breu i didàctica, i subratllo aquest de breu, perquè entenc que la cosa és molt més complexa, però per això ho pregunto. En què falla Europa en els acords de Minsk, en els dos?
Sí, els acords de Minsk tenien unes clàusules de validació i avaluació. L'acord estava ben redactat, des d'un punt de vista tècnic, estava ben redactat, i utilitza, a més, una fórmula sociològica que també s'utilitza a les administracions públiques, que és el sistema de Deming, no? Jo aplico o defineixo un mètode, l'implemento, el faig formalment i llavors faig una validació d'això, a veure què ens ha fallat, què s'ha complert, què no s'ha complert. Bé, és una cosa senzillíssima, no?, aquest mètode. Bé, això no s'ha fet. No es va fer mai, no? És com si pretenien que fos com una mena d'armistici, no? No funciona així.
D'acord, és a dir, no és tant en si l'acord com el seguiment d'aquest acord, el compliment de les clàusules d'aquest acord.
Efectivament. No es crea un organisme internacional que validi, ja sé, no anem a crear comissions perquè llavors no funciona. No, es tracta d'això, es tracta de tindre un grup petit de gent que validi, que controli que allò, que aquells acords s'estan portant a terme, i no es va fer. En el primer acord, però és que després, l'any següent, es torna a produir un altre acord de Minsk per dir, bueno, com que aquest no l'hem fet bé, el farem un següent. I continuem tenint el mateix error.
I
no
si,
es validen.
I si hagués hagut aquesta validació, i ara fem política ficció,
sí.
Això hagués evitat la voracitat de Rússia?
Molt probablement, fent política ficció, ho has dit clarament,
Correcte.
No sabem el que hauria pogut passar, però molt probablement hauria passat això. És que retorno una mica a l'inici d'aquesta llarga exposició meva, no? Teniu en compte que hi ha el run-run soviètic i és encara la població ucraïnesa. Per tant, si tu fas uns bons acords, els valides, ho controles, fas que tot s'estabilitzi, aquest run-run s'apaivaga. I no es va apaivar de cap manera, no? Estem parlant del 2015, de fa 10 anys, O sigui, no fa 4 dies, no? Política ficció, certament, però hauria funcionat molt millor. Però quin és el problema? Tornem, la Unió Europea, doncs bé, si estava allà com a testimoni, però poca cosa més, no podia imposar i ull, fem-ho bé perquè ho validaré, si no està bé, doncs hi poden haver sancions. No, va quedar el tema com aigües mortes, no? Bé.
Doncs deixem un momentet el tema ucraïnès i incorporem a la conversa el president del Consell Català del Moviment Europeu, el senyor Jordi Xuclà. Jordi Xuclà, bon dia.
Hola, molt bon dia.
S'us saluda, fa, em sembla que dos programes vam parlar amb vos, però clar, fa dos programes no hi havia la notícia que tenim avui sobre la taula, que és la qüestió de l'oficialitat del català, que ahir va tornar a ser, no direm tombada, perquè tombada no ho va ser, però diguem que no va tirar endavant.
Sí.
Em anava a dir, aconseguirem veure aquest català oficial a la Unió Europea en algun moment?
Sí, n'estic convençut.
Sí?
N'estic convençut, sí. És qüestió de temps, i el mètode, i el per què sí i el per què no és desconegut, sinó que és la història de tantes altres avanços en el nostre reconeixement del nostre fet lingüístic, cultural i d'autogovern. Per tant, és qüestió de temps.
Per
el que molts de cops hem vist en la dinàmica de la política espanyola per consolidar un estat espanyol diferent, ara es veu, es projecta o hem traslladat a la política europea.
Correcte. Exacte. Per què està costant tant convèncer a les altres cancelleries, doncs això, que no posin traves en aquesta qüestió?
Doncs bé, perquè això és la política, i la política de la Unió Europea és una política molt dura. Aquestes últimes hores ho hem vist, i normalment per alguns estats, a través de les ambaixades a Madrid, que m'han consultat, ho he notat de manera impressiva i impressionant. Cada estat mira per allò seu, amb els seus fantasmes, i a Europa en aquests moments, el fet de que un estat es vulgui, perquè a través d'aquest fet, més alguns altres passos en els últims dos anys, com parlar les diverses llengües oficials al Congrés dels Diputats, s'està expressant, s'està mostrant una Espanya pluricultural i plurilingüística clarament. I Espanya decideix que vol traslladar això, a més a les institucions europees. Davant d'aquest fet, hi ha alguns països que els hi fa por que això sigui un precedent per després obrir un debat amb els seus països. Bàsicament, els que s'hi oposen més frontalment són països del nord d'Europa, els escandinaus, però també els bàltics, que pensen que a partir d'aquest fet es podrà produir un antecedent de que llengües minoritàries del seu país també vulguin demanar aquesta oficialitat. Que bàsicament en el cas escandinau i bàltic, en aquests moments, a dia d'avui, potser no fa 10 anys, a dia d'avui, jo crec que és un fantasma inopinat i diferent, bàsicament el fet que el rus vulgui tenir algun tipus de reconeixement i d'estatus. Fixi's, amb la llista de països que suposen en aquests moments hi ha Lituània, Letònia, Estònia, Finlàndia i Suècia, tots amb minories lingüístiques. Finlàndia i Suècia amb minories lingüístiques de suec, finlandès, i també amb una certa presència de rus en les repúbliques bàltiques. No? Bé, és una qüestió de temps explicada que això és molt diferent, de que, com el deia, defensar la diplomàcia espanyola, hi ha d'haver-hi dues precondicions. Una, que siguin llengües prèviament reconegudes i protegides per les constitucions dels estats membres, això no passa amb el rus a les repúbliques bàltiques, i que després hi hagi una decisió d'aquest govern de promocionar aquestes llengües. Això tampoc passaria amb el rus a les repúbliques bàltiques. Això té un impacte vinculat amb la guerra d'Ucraïna, no? Aquesta pel rus.
D'acord, és a dir que...
I si permet, un comentari, que estem a les repúbliques bàltiques i també una mica amb Croàcia i altres petits països dels Balcans Occidentals, els que fa menys 10 anys proclamaven la solidaritat entre els petits països europeus que recolzarien una declaració d'independència de Catalunya, ja veu si fins i tot amb la llengua hi ha dificultats.
És curiós, és que ara anava aquí, és curiós que siguin les repúbliques bàltiques, que eren un cert mirall en determinat moment.
No és curiós dir-ho mirall, era un exercici de minoritat i d'infantilisme proclamar que això passaria. Que ho digui així de clar.
Doncs...
És important no enganyar la gent ni marejar-la.
Tenim en conversa també a l'altre costat del fil telefònic Albert Balada. Parlàvem de Rússia i Ucraïna, i aquí el rus també pinta alguna
cosa. Sí, el que passa que jo, acceptant la major de lo que ha dit el vostre convidat, jo diria que el problema se solventaria d'una manera molt més fàcil, que seria refer alguns dels articulats del Tractat d'Adhesió d'Espanya. O sigui, parlem de l'any 86, encara eren comunitats econòmiques europees, on hi ficava que l'única llengua seria l'espanyol. O sigui, justament per corregir el que ara s'està pretenent, no? Que, diguem, suposo que li estan dient a l'estat espanyol, bueno, però esteu en contradicció, perquè veu dir que només hi havia una llengua i ara en dieu que n'hi ha com a mínim quatre, no?
Això és factible, sí, fer-ho?
Jo crec que sí, però és un procés complex, perquè és reformar el tractat d'adhesió d'un país. Vull dir, no és senzill.
Entre altres coses, però no tindríem la majoria aquí, perquè no tots els partits majoritaris a l'estat espanyol estan d'acord.
Exacte. O sigui, seria reformar, intent de reforma d'un tractat internacional. Per tant, no és tan fàcil. Però aquesta seria la solució. Ara, retornant a el que ha dit el vostre convidat, jo crec que, no per focalitzar-ho en la part de l'idioma rus, però és que no és una llengua reconeguda ni una minoria reconeguda, però és que hi ha moltes altres minories a tota Europa de llengües no reconegudes. A França, que té el bretó, que té l'alsacià, que té moltes altres llengües no reconegudes, doncs A veure, la por que tenen a França, per exemple, seria això, no? A veure si ara aquests me reclamaran. Però no és la mateixa situació, perquè aquí, en el cas de Catalunya, ens n'hauríem d'anar a l'Estatut de Catalunya, que pràcticament ho exigeix, diguem, que el català sigui reconegut internacionalment, no? No sabia dir en quin article ho fica, però hi diu, no? Llavors, clar, no, realment, també ho ha dit el vostre convidat, no és la mateixa situació, no té absolutament res que veure. Quin és el problema? Doncs, home, que no estic a les converses, no tinc informació directa, però m'he donat la sensació que els copsolistes en dient, mira, escolta'm, tenim altres problemes com per posar-vos en aquesta història nosaltres ara, no? Jo... Estic fent d'abogat d'obviar, no?
Sens dubte. Sempre ho feu, Albert, eh? Sí. Alguna estona. Jordi, què us sembla? És a dir, probablement des d'altres països europeus se li ha dit a Espanya que ara no toca?
No, perquè cada país proposa el que li interessa i cada país argumenta i discuteix el que li interessa. Em sembla que aquest capítol, que fa tot just un parell d'anys, ens hauríem imaginat que podríem viure d'un govern espanyol proposant un estat espanyol plurilingüístic, involuntàriament ens porta a un gran exercici de veure realment de què van i com es lliuren les batalles en les relacions internacionals i dintre de la Unió Europea. Perquè vostè, el senyor Balada, des de Lleida, diu l'Estatut d'Autonomia ho exigeix, encara que l'Estatut d'Autonomia ho exigeixi, que forma part del sistema estatutari i el sistema constitucional espanyol, aquí es tracta de convèncer els altres estats membres de la Unió Europea. I els altres estats membres de la Unió Europea, com deia el senyor Balada, n'hi ha alguns que superen a recel. Des d'un coneixement profund del que suposa reconèixer la pluralitat lingüística, vegis el cas de França, amb el retó, crec que els assis parla bàsicament una mica d'alemany, però que volen mantenir un model jacobí, o des del desconeixement profund, la por del rus arran de la invasió d'Ucraïna i també alguns països centreeuropeus i alguns balcànics, també d'aquests que com els bàltics, miralls, no res, miralls, un estat és un estat i mira justament, des de l'interès o molts de cops des del desconeixement i a més i per tant el que ha de fer l'estat espanyol és anar prioritzant, el que ha fet la diplomàcia espanyola és anar prioritzant aquest tema i anar convencent. Vull recordar que fins l'any 1987-88 hi havia un partit molt important a Espanya que volia suprimir el títol 8è de la Constitució i ara gaudeix del títol 8è perquè presideix la majoria absoluta de les comunitats autònomes a Espanya, no? Per tant, el progrés de transformació, de remoure obstacles del que avui és impossible demà serà possible, es va aconseguint en aquest moment dels 27 uns 20, ja ho veuen bé, i n'hi ha 7 que encara es resisteixen. I més, hi ha passat una cosa que no sempre passa en els debats europeus, que és que han emergit amb una gran transparència qui està a favor i qui està en contra. I els que hi estan en contra i estan per aquests càlculs interns el que passa amb les seves minories lingüístiques, que no estan reconegudes constitucionalment ni per la part de la identitat d'Estònia, Letònia i Lituània segurament fent rus o llengua oficial, tot i que si volen podem parlar amb calma del cas de Letònia, però no els vull avorrir amb Letònia, on hi ha 300.000 ciutadans que no van decidir entre el passaport lituà, letó o el rus i al final molts d'aquests no tenen dret de vot, cosa que és una anomalia dintre de la Unió Europea, milers de ciutadans sense dret de vot en el seu moment, però bàsicament aquest és el tema i després per acabar tots hem estat molt prudents, el moviment europeu és un moviment transpartític i transversal i per tant no em correspon a mi fer un posicionament polític, però com que ha estat tan evident, crec que només faig una descripció politològica, hi ha hagut un actor molt important que fins ara educadament no l'hem citat, que és que el Partit Popular Espanyol ha convertit això en un element de bandera en contra. Bé, aquesta jo crec que és una de les desgràcies del moviment espanyol actual, de la política espanyola actual, que és que per incrementar-se i per reforçar-se electoralment a altres parts d'Espanya, la identitat catalana i el fet català i el fet lingüístic català, sense fer un plantejament a favor i en contra de la independència, es converteix en l'ase dels cops del debat polític espanyol. El PP pot arribar a governar temps, però és una pena que el Partit Popular usi el català com... A més, ells mateixos amb una certa vergonya han hagut de dir, miri, nosaltres ens oposarem a això fins que no hi hagi un reconeixement del 25% de l'ús del castellà a les escoles catalanes, cosa que em sembla que legalment està bastant resolt, no? Bé, aquest és el tema, vull dir, sense telèfons i pressions al Partit Popular Italià, sobretot, és a dir, el ministre d'Afers Exteriors italià, el ministre Tajani, i altres pressions, això no hauria estat tan virulent. I com li deia al començament, en algun país a través del seu cos diplomàtic m'ha demanat criteri i s'ha passat impressionant veure ara ser molt informal, la menjada de coco, no? En contra amb les pors i amb arguments fabricats, perquè al final molts de cops aquests moviments es produeixen a partir d'algú que s'hi oposa frontalment, i en aquest cas emergir molt clarament que és que s'hi oposava frontalment. Però tot i això, jo torno a dir el que li he dit al començament, estic convençut que amb el temps això s'aconseguirà.
D'acord, és a dir, resumint, sense una pressió explícita per part del Partit Popular, això no sabem si s'hagués aprovat ahir, però probablement tindria un camí més senzill per la seva aprovació, i ha estat aquests moviments, diguem, de telefonades a diverses cancelleries que ho haurien aturat, malgrat que diversos països, doncs, han buscat més informació, com aquestes trucades que ara mateix, doncs, ens manifestava el senyor Xuclà. Seria això, no?
Sí, però molt curt. Si un país planteja una cosa que és una batalla important a la Unió Europea i la meitat del l'art parlamentari està en contra, és el gran pretext per de molts països per deixar-ho en via morta.
Correcte.
Si una gran batalla de país es planteja a la Unió Europea i vostè té notícia que la meitat de l'art parlamentari d'aquell país hi està radicalment en contra, qui té una mica de dubtes diu ja ho hem resolt, però és que això passa amb totes les coses. Si jo soc un gran defensor de la construcció de la variant d'Olot, però la meitat dels d'Olot o una part significativa dels d'Olot s'hi oposen per l'impacte ambiental a la Vall de Bianya o a la Vall d'en Bas, perdoni, i la Generalitat ja miri, deixem-ho per d'aquí 10 anys, doncs això és el mateix.
Això s'entén perfectament, correcte. És a dir, que si no hi ha una majoria qualificada per prendre una determinada decisió, és normal que qui no és directament afectat digui, escolti'm, posin-se primers vostès d'acord, i no em vinguin, perquè després, a lo millor, d'aquí 5 anys, em venen vostès i em diuen, escolti, allò que li vaig dir, i que vostè va, allò que algú li va dir que vostè va aprovar, tiriu enrere perquè ara hi ha una majoria contrària, i el que no volen és aquest joc.
Li torno a dir una frase. Cap dels avanços aconseguits en el reconeixement del caràcter plurilingüístic i plural culturalment d'Espanya, quan el PP ha arribat al poder, no s'han tirat enrere.
D'acord.
Per tant, és reaccionària aquesta. Per tant, és la veritat, no hi ha una contrarreforma, ni amb això, ni amb temes de caràcter d'àmbits socials, perquè molt contra la llei d'eutanàs, la llei del matrimoni homosexual, la llei de l'avortament, però quan han tornat al poder no han fet la contrarreforma.
Doncs
han mantingut tot allò que s'han trobat.
Una darrera reflexió, senyor Xuclà, que sabem que heu de marxar. Probablement aquí, llavors, a qui s'ha de convèncer no és a altres cancelleries, sinó al mateix Partit Popular.
Perquè això s'ha de mantenir a la gent d'aquests països que van fer consultes, se sentien molt incòmodes, molt, perquè ens foten en un debat intern, no?
Clar.
El que s'ha de fer és, quan es manté una posició, és mantenir-la i fer viure el debat, mantenir viu el punt de l'agenda, no? I després, bé, hi ha gent que vota el més variat, però que no li agrada el que ha fet el Partit Popular, se'ls ha de fer arribar al Partit Popular. Però no continuem amb aquesta confrontació de com que guanyarem molts de vots a favor, ens importa un pitu tenir un 10% dels vots a Taradell o a Girona, o menys d'un 10%, no? No, s'ha d'intentar entendre que el Partit Popular que es trobaria molt millor reconciliant-se amb el caràcter plurilingüístic d'Espanya. Per cert, ja s'ha vist molt als mitjans i, per tant, sembla tenir una punxa al llapis, no? Un Partit Popular que el Parlament gallec havia votat a favor del reconeixement de la llei a les institucions europees. Avui dia ens sentiríem molt millor còmodes tots no convertint això en una bandera de confrontació política visceral.
Bueno, jo em quedo amb aquesta reflexió del Jordi Xuclà i sobretot també per acabar recollint aquesta, el que he dit al principi i ho ha dit una segona vegada i ara ho repeteixo com a tercera, que ell està convençut que poc a poc, però que al final el català serà una llengua reconeguda oficialment en el marc de la Unió Europea, amb la qual ens quedem amb aquesta frase positiva. Veiem que encara hi ha recorregut pel que estem veient, i per tant t'agraïm molt, Jordi, el que hagis estat avui amb nosaltres per també posar llum a aquest debat que a vegades pels mitjans no ens queda massa clar, i per tant, doncs, amb el que tu ens has explicat, jo crec que els nostres oients, doncs, ho tenen ara una mica molt més clar.
Jordi Xuclà, moltíssimes gràcies.
Molt amables.
I fins aviat.
Una abraçada, Jordi, fins aviat.
Una abraçada, gràcies.
Albert, hem canviat, és que al final, com parlàvem d'Ucraïna, però que jo ja sabia que sortiria el rus per aquí al mig, oi? Tot i que és veritat que al final això ha donat més la sensació de, diguem, de batalleta política interna traslladada a la Unió Europea, en què la Unió Europea ha dit, escolti, barallin-se vostès i quan hagin pres una decisió me la tornen a portar.
És que de fet és una mica així, però, perdoneu-me, torno a fer una mica de, no d'abogat del diable, sinó de dolent de la pel·lícula, no? Tot això que ens està passant ara amb la llengua, que a mi m'assemblaria molt bé, que el català fos llengua oficial, vull dir, no se mantingui d'una altra manera, és que tot això ens ve del 78, de la mala redacció de l'article 3 de la Constitució espanyola, de l'any 86, de la mala adhesió d'Espanya a les comunitats econòmiques europees.
També entendran la consideració de llengües cooficials en sus territoris o algo així, deia, no?, a l'article 3.
Sí, oi? Però era una mica així, no? També, no?
Per això és que he remarcat el també, per això, perquè fa gràcia que un article important digui també.
Aquest també és col·loquial, quan hi hauria de dir i, además, a més. Però d'això, no el també, no? Però no ho fiquen així, o sigui, està molt ben redactat per qui ho volia redactar, però que la interpretació a futur ens porta amb això. L'única llengua que hi ha a l'estat espanyol és el castellà i punto, i això és el que ha afavorit el tema del 25% de quotes de la llengua, fent saltar pels aires tot el pacte de la llengua que hi havia a Catalunya, no? Vull dir, perquè el tema, no hi havia problema a Catalunya en aquest sentit, no? I apareix el problema en un moment determinat. Clar, hi ha un determinat partit, jo aquí no volia parlar de sigles, sinó de conceptes ideològics, no? Que s'agafa amb determinats aspectes ideològics i a què li funciona. És a dir, esteu pervertint allò que diu l'article 3 de la Constitució espanyola i, per tant, jo vam vaig als tribunals i això em fa bandera. Per què? Home, doncs perquè així ens consolido els voltants de Zamora, de Sòria, de León, de Madrid, de no sé què. Ja? És només això, és simplement això. Vas a la Unió Europea i què te diuen? Escolteu, arregleu aquest tema. Quan el tingueu resolt, dieu-vos-ho.
Me'l torneu a portar.
Parlàveu del rus. Torna a passar el mateix. No oblidem que les repúbliques bàltiques eren russes. Llavors, per tant, no s'escandalitzi ningú de que hi hagi gent que se sent russa, i no només que parla russa, a més, perquè fa 4 dies de la independència a la secessió, o sigui, estan parlant dels anys 90 del segle passat, o sigui, fa 30, 35 anys, 40 màxim, com a molt, no? Per tant, no ens escandalitzem. L'única diferència és que nosaltres ho tenim mínimament arreglat, encara que sigui mal arreglat, i ells ho tenen pèssimament arreglat, per no dir malament. El senyor Juclà us parlava del que han fet a Estònia. A Estònia, aquells que es consideren russos i parlen rus no tenen dret de vot dintre de la Unió Europea. Per tant, imagineu-vos quin pastel està removent el català a Europa, no? O sigui, està posant sobre la taula temes complexos, que no tenen res a veure amb la guerra amb Ucraïna,
No.
Encara que aparegui un dels litigants, no? Lituània, Letònia i Estònia eren russes.
A veure, podríem considerar que té a veure, però té a veure a futur, és a dir, en funció de com vagi la guerra d'Ucraïna, doncs es podria obrir el meló d'algun altre tipus de, diguem, d'intent rus d'ampliar la seva àrea d'influència cap al nord.
Llegiu al revés, que hi pugui haver un intent de tots aquests ciutadans que s'han vist maltractats,
sí,
de que demanin la secessió del territori allà on estiguin instal·lats.
Correcte, d'acord. És a dir, que una part, seria el que ha passat més o menys a Ucraïna, que una part...
Exacte. Recordem, perdoneu, que jo aquí me surt el professor, no? Recordem com va començar el tema de Crimea. A Crimea, els antics tàrtars que van estar deportats a Crimea, per tant, russos, que tenen passaport rus, que parlaven rus, els seus nets diuen, nosaltres volem ser russos. Ja hi som.
Clar. Tal qual, és que és així.
Perdoneu que hagi simplificat, però funciona així. Un referèndum, 98% de la població a favor d'annexionar-se a Rússia. Qui diu que no pot passar amb aquesta gent? Perquè, a més, també els maltractat. Perquè els ha retirat el dret de vot.
No els ha reconegut, de fet, quan va haver la secessió. Evidentment, també, moltes persones, diguem, van haver de triar entre quedar-se a casa seva sense drets o anar-se'n cap a la Rússia clàssica amb drets, però, clar, marxant de casa seva.
Clar.
Bueno, clar, i que a més clar, a més en aquests moments amb el que està caient amb tots els fronts que quan hem començat el nostre avui debat o el nostre avui programa estàvem parlant, clar, aquest tema és dir, ara toca això una mica el que deia el Joan, no? Ara toca aquest tema quan estem amb altres problemes molt més greus que ens plantegen reptes dins de la Unió Europea que encara no sabem com resolem o que s'han de resoldre malgrat tots tenim clar cap on hem d'anar, però clar, el com arribem i amb el tempo que arribem, que normalment en aquest cas a nivell europeu, doncs el tempo sempre és més lent del que necessitaríem en un món que va cada vegada més ràpid. Ara hem d'obrir el meló amb aquest tema i, per tant, molta gent, doncs, home, si el teniu resolt des de casa, que és el que dèiem, bueno, doncs, podem parlar-ne i, en tot cas, doncs, bueno, doncs, llavors passem a que a nivell europeu, la passem a la taula europea i a partir d'aquí, doncs, resolem. Però si a la taula espanyola encara no el teniu resolt, escolta'm, primer no, vosaltres i després, ja quan ho tingueu resolt,
no convenceràs ningú.
Aquest és una mica el tema que penso que és l'argument que inclús de lògica, els que estem a favor o no estem a favor, de lògica, o entenem, és un argument que l'entens perfectament, és evident, vull dir que quan estigueu d'acord a casa, vens i ho negociem, però mentre no estiguis d'acord a casa, no vingues a negociar res perquè em traslades un problema inútil, perquè ara amb la negociació que tinguem tu i jo, si a casa després igual, ara sí, ara no, és el que deies tu, Joan, no? M'ho he donat, què pot passar? Llavors jo el que dic és, amb els temes que tenim en aquests moments, tornant una mica a l'inici del nostre programa, que és tot el tema d'energia, el que dèiem, no? Vull dir, aquell error estratègic que en algun altre programa hem parlat d'haver d'alguna manera externalitzat la seguretat amb els Estats Units, haver externalitzat les fàbriques a Xina o haver externalitzat l'energia amb Rússia, ens està portant els problemes que tenim en aquests moments, que són molt greus per solucionar la Unió Europea, i a més amb un temps que ens exigeix que ho fem ràpid, i això no estem preparats tampoc, perquè nosaltres la nostra tendència és el consens i el debat, que hem d'estar 27 d'acord, etc. etcètera, i poder això és incompatible amb un món que exigeix cada dia que es prenguin decisions i el més ràpid possible, perquè Estats Units fa la seva i la Xina, especialment amb diplomàcia, ja hem vist el que va fer Gaza fa poc, cada dia veiem que estan fent notícies, ja tenim el cotxe volador, ara tenim el làser no sé què, a l'espai, ara fem això, ara fem allò, ara cap a ti, ara allà. Clar, estem sobrepassats per totes bandes, o ens posem les piles o podem estar molt de temps debatent, però estem fora de joc.
No, estic totalment d'acord. Per això parlava d'ell. No es tracta de que particularment a l'Albert Lalada li agradi o no li agradi veure el català a Europa. No, és el Joaquim Millán ni el Joan, no? Es tracta de que hi ha altres problemes perentoris en aquest moment, però perentoris d'avui per demà, eh? No és allò de dir, bueno, a 5 anys vista, 10 anys vista, no. Es tracta de que s'ha de prefigurar una nova Unió Europea, encara que no canviï res, però que ha de canviar la seva perspectiva, perquè ara arribarem a l'estiu, molt bé, quan tornem a arribar a l'hivern, què passarà? Problemes energètics un altre cop?
Totalment d'acord, una altra vegada.
Estarem a la mateixa.
Sí. Tornarem a estar a la mateixa, sí.
Albert, us volíem demanar una petita reflexió sobre una qüestió que ha passat aquest darrer mes, i és que la plataforma d'afectats per la Dana de València van anar a Europa, van trucar a la porta d'Europa, i van ser rebuts per la senyora von der Leyen, que fins i tot doncs, va mostrar clares mostres d'emoció quan li explicaven el relat del que els estava passant, no del que els havia passat, que evidentment doncs, és per emocionar-se, sinó també del que els hi va passar després. Després d'això van ser rebuts pel president del govern espanyol i finalment sembla que fins i tot han rebut la trucada d'atenció al president de la Comunitat Valenciana. Aleshores, clar, a mi em va cridar molt l'atenció perquè normalment la cosa aniria al revés, no? Primer et rebria el president de la teva comunitat autònoma, després et rebria el president del govern si la cosa és important, i si la cosa és molt important acabaries a la taula de von der Leyen. Clar, quina del revés la cosa? Quin és el paper de la Unió Europea en una cosa com aquesta?
Bé, amb el cas de la Unió Europea teniu en compte que no s'ha dit molt poc, però hi ha fons europeus implicats en tota aquesta història. No dubto de les llàgrimes de la senyora von der Leyen, però aquí hi ha un tema, com altres molts temes hi ha hagut de corrupció en els fons europeus en els últims anys a Espanya, aquí també. I després hi ha una qüestió que jo crec que és importantíssima, és la qüestió del canvi climàtic. És a dir, la interpretació que en fem, és a dir, podem estar d'acord o no amb l'existència del canvi climàtic, però la interpretació que se'n fa, i se n'ha fet a Espanya en particular, amb el cas de la Dana, amb el cas dels pobles afectats, era, recordeu, per la lliure circulació de l'aigua, sense aturar-la perquè l'aigua ha d'anar a parar al mar. Aquest és l'argument, recordeu. Quan sabem que la majoria d'aquests pobles estaven construïts sobre lleres de rius que havien estat aturats per unes determinades preses que ara estaven demolint. Per tant, fons europeus que s'han usat o s'han usat malament. Una acció humana, jo diria, depredadora. Jo crec que té mala peça al taller el govern espanyol si li ha passat això. És a dir, que protocolàriament l'han saltat i se n'han anat primer a les institucions comunitàries. Per tant, és un problema, jo crec que és un problema que tenim tots, que té aquest país. No és un problema només dels polítics, és un problema de nosaltres d'haver-nos cregut una determinada manera de veure com se fan les coses o com no es fan les coses, no? Quan ens ensenyaven per televisió un programa fantàstic que va durar com a dues hores, de mira com estan trencant les preses, perquè les havia fet el franquisme, preses i petites preses, no sé si ho fan aquest programa, es va posar per televisió espanyola la 1 i la 2, no? Uh-huh. No es van aixecar gaires veus, perquè clar, això era ecologista, suposadament ecologista, no? Doncs bé, al final ens ha fet mal, perquè cap dels tres que estem aquí sabem exactament quants morts hi ha hagut a l'Adana. Perquè la majoria dels morts estan registrats com a accident de circulació.
Sí, sí, no, i aquí hi ha hagut, bueno, és correcte.
Ahir vull, clar. Per tant, es tracta d'un sinistre natural, un sinistre natural, però que, on la mà de l'home, i per tant la interpretació política de les coses, i aquí no se salva ningú, totes les ideologies, diguem, d'alguna manera els hi ha anat bé, perquè, a veure, per què he d'invertir milers de milions d'euros en fer aquestes preses? El problema és que aquests milions arribaven d'Europa. I van arribar. I es van fer altres coses. I no es van fer servir per el que s'havia de fer servir. Es va repetir una mica, i perdoneu-me, el que havia passat amb els diners que arribaven de la PAC, a l'inici, quan Espanya ingressa, arribaven molts mils de milions. Què es van fer? Carreteres i aves. Recordeu?
Sí.
Es van fer carreteres i aves. Aquests diners no arribaven per això. Anaven per la modernització del camp espanyol, anaven per la modernització de la indústria espanyola, anaven per no sé què, possiblement per fer alguna carretera i algun tren, però no per fer les línies d'aves més grans que hi ha al món. Més grans vull dir de més distància. Ni França ho té, ni Alemanya ho té, no?
Pues, sí, sí, per fer autovies també, sí, sí, correcte.
Ho recordeu, el que passa és que, clar, ens ha quedat molt diluït. Bé, doncs ara ha passat el mateix. Tot això arribava per elaborar, per fer unes planificacions, però com que ens hem cregut el discurs, doncs han dit, bueno, no passarà res. I a veure, si algú s'està sentint i és de Barcelona, sap que ara ells damunt no passa mai res. Quan baixa l'aigua per la riera, no? Fins que passa. Fins que s'emporta un cotxe amb gent a dintre, fins que no. Bueno, doncs això és una mica el mateix, però amb centenars de milers de persones, eh?
Doncs, és a dir que, al final, Europa ha picat a la porta d'aquest cas perquè ha dit, escolti'm, aquí jo també tinc veu, i per tant he de poder dir alguna cosa.
Tinc veu i he posat diners.
I he posat diners, clar.
Sí, si només fos la veu no passaria res, però és que he posat diners al vostre país que no han anat per, no sé si per arreglar això o per fer alguna altra cosa, no?
Hi ha moltes vegades també m'agradaria, no? Vull dir, ara que parles d'aquest tema, jo ho he dit més d'una vegada i fa molts anys, que, esclar, quan jo, que confio també en l'administració europea comunitària, perquè és un quart nivell d'administració, de la mateixa manera que ho és el local, el regional, l'estatal, també tenim l'europeu, que també el financem a través dels nostres impostos, i també escollim representants, que són el del Parlament Europeu, indirectament, en democràcia indirecta, els membres de la Comissió Europea, també m'agradaria que moltes vegades no arribin ara, quan ja tenim un problema, sinó que han de fiscalitzar, sempre s'han de fiscalitzar, i els diners que s'arriben de qualsevol administració que s'utilitzin per altres administracions de manera subsidiària per l'objectiu pel qual s'han prestat. I jo això a vegades no ho he vist per aquells pactes polítics, no? Del moment d'anar, bueno, escolta'm, aquí no miris massa perquè nosaltres ara aquests diners els hem aplicat per, i poder, si mires i rasques massa, pues veurem que no s'han aplicat per allò que tu em vas donar, llavors com vesteixo una mica el projecte per finançar altres necessitats que tinc que igual són bàsiques i que les hauria d'assumir jo, però ara mateix no tinc els diners per fer-ho i utilitzo uns altres, no?
Correcte, i al final acabem comprant pop com animal de companyia, que és allò que deia l'anunci.
I això hauria de passar sempre, no? Quan ara hi ha una desgràcia i llavors la Unió Europea diu, ostres, tu, pues ara m'hi fico perquè aquests diners que tal, de, bueno, ho hauries de fer sempre, no només quan hi ha aquest problema, no? Vull dir, s'hauria de fiscalitzar sempre a tots els estats i totes les administracions haurien de fiscalitzar a les següents quan els diners són de tothom, són nostres, no són de les administracions, són de la ciutadania que a través del nostre esforç i els impostos financem les administracions públiques per tirar endavant unes prioritats, uns objectius i, unes, i uns projectes, no?
Correcte. Albert, us heu fixat que en 45 minuts no hem dit la paraula Trump?
Sí, bueno, de fet, m'imagino que els mitjans de comunicació no ha sortit cap cosa i suposo que per això no l'heu dit.
Sí, 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 sí. És que aquest matí ho comentàvem quan fèiem el repàs dels diaris. Dic, mira, avui no surt de Trump, tu. Sí. Bueno, doncs hem aconseguit no fixar-nos en els moviments del president americà. La setmana passada probablement sí que ens hi haguéssim fixat, però aquesta també ha anat així, però ja ha estat igualment interessant. Hem pogut parlar de la qüestió d'aquestes, de moment no negociacions o no abans de les negociacions de pau a Ucraïna, sobre la qüestió del català a Europa i aquesta trobada de la presidenta de la comissió amb els afectats de la Dana de València. Albert, moltíssimes gràcies com sempre per aquesta estoneta.
Ha estat un plaer estar aquí amb vosaltres, de veritat.
Moltes gràcies, Albert, ens veiem aviat.
Moltes gràcies.
Aviat, exacte.
Aviat.
I Joaquim, molt bé. Moltes gràcies també. I ens veiem el mes que ve.
Perfecte. Bon dia.